Bon dia. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, reclama a l'Agència Catalana de Residus que obligui els municipis que encara no han implementat algun dels nous sistemes de residus que ho facin de manera immediata.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per tant, el que reclamo és que Residus exigeixi als ajuntaments que avui encara estan a nivells de 35-40% de recollida selectiva, que els exigeixi a curt termini a prendre mesures perquè aquest nivell de selecció de residus sigui superior al 60, que és el que el 2030 exigirà la Unió Europea.
Guinó ataca Olot, que encara no ha fet el pas, i diu que el baix nivell de reciclatge a la capital de la comarca provoca que el cànon per gestionar els residus a l'abocador no pari de pujar. A falta de saber què farà finalment Olot, Besalú és l'únic poble de la comarca que implementa el model porta a porta, i segons Guinó ha estat un gran encert, i una mostra és que enguany tampoc pujaran la taxa d'escombraries. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 6 de novembre de 2023, si ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Encara parlant d'escombraries, a Sant Ferriol, precisament l'alcalde es queixa que continua havent-hi incivisme de persones que tiren escombraries al seu municipi i no ho fan de manera correcta. Ja fa temps que aquest municipi garrotxí, amb molta extensió de terreny i carregat de zones aïllades, pateix d'aquest problema. El vent ha continuat provocant incidències a la Garrotxa durant aquest cap de setmana. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha decidit tancar l'accés a la Falla d'en Jordà i al volcà de Santa Margarita a causa del temporal. Les millores en accessibilitat, mobilitat i potenciació de les denominacions d'origen de la comarca són la base del Pla de Sostenibilitat Turística de Turisme Garrotxa. Aquest pla es basa en 4 eixos marcats per avançar cap a la transició verda i digital. En infraestructures, el centre cívic de Ridaura està ara més a prop, ho assegura el regidor d'Urbanisme, Miquel Vilarrasa. Tot i això, des de l'Ajuntament afirmen que cal ser prudent, ja que el projecte consta de 3 fases i cal trobar el finançament per avançar en aquesta última. El Torró Amic destinarà els diners recaptats a l'associació TEA Garrotxa. Amb aquesta aportació es donarà continuïtat a les activitats que des de l'entitat s'organitzen pels joves que formen part de l'associació. En esports, la Unió Esportiva Olot suma un punt agredolç al camp del Vilassar després d'empatar 0. Els olotins van topar amb un gran Àlex Baño a la primera meitat i van empatar un partit en què van tenir més ocasions que el rival. Continua el líders ara amb un punt més que el Tona i 2 més que l'Hospitalet. I en hoquei patins, un hoquei Olot més pràctic que efectiu suma la segona victòria del curs després de guanyar 3-0 l'escola Lubians. David Carles, Ferran Sacrés i Arnau Vidal van ser els autors dels gols del partit. Els de Jordi García van tenir infinitat d'ocasions per ampliar el resultat, però també van tenir moments on el Lubians creava perill. Els olotins ara encadenen 12 partits consecutius d'hoquei Lliga Plata a la Josep Jou sense perdre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Consell General del Poder Judicial debat avui fracturat una declaració contra l'amnistia. El ple arriba en un clima de fractura on es fa petició de 8 vocals conservadors mentre que un magistrat progressista ha anunciat que no hi assistirà. Investiguen Conde Pumpido, el fill del president del Tribunal Constitucional, per una agressió sexual en grup. El van detenir divendres com a presumpte autor d'una violació en grup i aquest diumenge al vespre el jutge l'ha deixat en llibertat sense mesures cautelars. Mor un taxista hospitalitzat després de ser agredit per un motorista a Barcelona. El motorista està detingut i passarà a disposició judicial en les pròximes hores. A la pàgina internacional, Israel diu que ha dividit en 2 Gaza i Hamas anuncia més de 200 morts la nit passada. L'exèrcit israelià torna a instar els palestins a marxar cap al sud de la franja, mentre Netanyahu aparta un ministre que suggereix llançar una bomba atòmica a Gaza. I les grans empreses d'armes han arribat a duplicar o triplicar el seu valor en els darrers 2 anys. El creixement econòmic del sector coincideix amb l'inici d'una nova cursa armamentista. política, les empreses acceleren la producció i els estats inverteixen en força militar i noves tecnologies.
El temps en Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui comencem la setmana amb un ambient més de tardor, fins i tot d'hivern al Pirineu, mínimes de 0 a 5 sota 0, alta muntanya 3, 4, 5 sota 0, però a les valls també podem arribar als 0 graus o una mica sota 0, al Pirineu. A la Garrotxa 3, 4, 5 graus, igual que Osona, a la costa 10, 12 graus, però al Baix Empordà podríem baixar cap als 7 graus de temperatura mínima, un ambient bastant fred. Tot això amb clarianes, però també amb nuvolades que aniran apareixent al llarg del dia, sobretot migdia, tarda, amb algun ruixat. Preveiem que la tarda doncs, sigui variable a comarques del centre i nord de Girona, Pla de l'Estany, Gironès, l'Empordà, potser la Garrotxa, potser la Selva, hi hagi algun ruixat, alguna petita tempesta amb calamar-se. Avui entra una mica més d'aire fred. La temperatura de dia quedarà més curta, màximes de 15 a 20 graus. Ambient, doncs, de tardor, de novembre. I demà la temperatura una mica més baixa, però un dia també amb clarianes i sol. El vent, respecte a dies anteriors, doncs, anirà a la baixa, pràcticament ja se'n calmarà, i quedarà molta mar de fons, però disminuint. Dimecres, un dia d'impàs, encara amb sol, temperatures fredes, de matinada sobretot, pot glaçar a bona part de l'interior, puntualment al prelitoral, i destaquem que dijous al matí arriba un canvi de temps. Dijous podria ploure o plovisquejar, poca cosa, no sembla un front molt actiu, però hi ha aquest canvi de temps de dijous, sobretot matinada i matí.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 6 de novembre de 2023 en el marc de l'informatiu migdia de Ràdio Olot. Comencem parlant avui de deixalles i escombraries perquè l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, reclama a l'Agència Catalana de Residus que obligui els municipis que encara no han implementat algun dels nous sistemes de residus que ho facin. Guinó ataca precisament a Olot, que encara ha de fer el pas i diu que el baix nivell de reciclatge a la capital de comarca provoca que el cànon per gestionar els residus a l'abocador no pari de pujar. A falta de saber què farà finalment Olot, Besalú és l'únic poble de la comarca que implementa el model porta a porta i, segons Guinó, ha estat un gran encert i una mostra és que enguany tampoc apujaran la taxa d'escombraries a Besalú, informa Gerard Puigdemont.
Després que Ridaura s'hagi adherit al sistema de contenidors tancats, el mapa dels residus a la Garrotxa queda de manera que tots els pobles han optat per aquest sistema tret de Besalú, que des de fa anys funciona amb el sistema porta a porta, i Olot, que encara ha de fer els deures en aquest sentit. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, reclama a l'Agència de Residus de Catalunya que obligui d'una vegada per totes els municipis que encara no han implementat cap model a fer-ho ja.
Per tant, el que reclamo és que Residus exigeixi als ajuntaments que avui encara estan a nivells de 35-40% de recollida selectiva, que els exigeixi a curt termini a prendre mesures perquè aquest nivell de selecció de residus sigui superior al 60, que és el que el 2030 exigirà la Unió Europea.
I és que, segons Guinó, que no tothom hagi fet el pas fa que el cànon de l'abocador comarcal no pari de pujar. A Besalú fan el porta a porta des del 2018 i, segons l'alcalde, des de llavors han doblat el reciclatge, passant del 45 o 50% a estar per sobre del 80%. L'objectiu, diu, és arribar al 90%. Tot i ser l'únic poble de la comarca que funciona amb el sistema porta a porta, Guinó diu que aquest és el millor sistema de gestió dels residus, vist tant des del punt de vista de sostenibilitat com de reciclatge, però especialment econòmic. L'alcalde de Besalú també creu que a nivell comarcal s'ha pres una mala decisió amb la construcció del nou centre de gestió de residus de Beuda.
I tal vegada, si es fes la recollida porta a porta, no caldria plantejar instal·lacions com les que s'estan plantejant a l'abocador de Beuda, que no tenen encara avui viabilitat ni econòmica ni tècnica com per consolidar-se.
Guinó diu que fa falta empenta i voluntat política perquè tots els municipis es deixi de recollir les escombraries tal com s'havia fet tota la vida i que ara ja no resulta eficient.
Nosaltres vam instaurar aquest sistema en un any, el 2018, en un any que era preelectoral. De vegades et diuen, no, aquestes coses no les has de plantejar un any abans de les eleccions perquè tindria repercussió electoral. I les decisions polítiques s'han de prendre quan corresponen i la valentia política es demostra precisament en moments com aquests.
Guinó assegura que Besalú enguany tampoc apujarà la taxa d'escombraries.
És que l'únic municipi pràcticament que no puja les escombraries des de fa 5 anys és l'Ajuntament de Besalú. I pel 24 tampoc les apujarem. I aquesta és la realitat, no n'hi ha d'altra.
A Besalú darrerament han implementat alguns canvis en el sistema de recollida, alliberant els treballadors de l'empresa concessionària haver de treballar els diumenges per tal de garantir la conciliació laboral i familiar i passant la recollida del diumenge a un dia entre setmana. Aquesta era una demanda que tenien els treballadors des de feia temps i s'espera que en anys futurs en vinguin de noves.
I encara parlant d'escombraries, a Sant Ferriol, l'alcalde es queixa que continua havent incivisme de persones que tiren escombraries al seu municipi i no ho fan de manera correcta. Ja fa temps que aquest municipi garrotxí, amb molta extensió de terreny i carregat de zones aïllades, pateix d'aquest problema. Albert Fàbrega diu que amb la implementació dels contenidors tancats s'ha notat una rebaixa dels quilos d'escombraries, però segueixen tenint l'anomenat problema de turisme d'escombraries. També es queixen de les dificultats per part dels seus veïns de poder llançar a la deixalleria objectes que ja no fan servir i diuen que amb les deixalleries mòbils no en fan prou.
A Sant Ferriol asseguren haver notat una disminució dels quilos de deixalles un temps després de la implementació dels contenidors tancats, però encara continuen tenint problemes de deixalles dipositades a l'exterior dels contenidors en zones aïllades del municipi. En parla el seu alcalde, Albert Fàbrega.
Si tiren molt menys quilos a l'estar tancats. El problema és l'incivisme de molta gent, de pobles veïns, que venen a llançar-nos a coses, que les deixen per terra, rebenten, i llavors això fa molt, molt i molt mal efecte. Més que en quilos és el mal efecte que arriba a fer això. Però sí que al ser tancats doncs hem frenat molt aquests pilots de quilos de municipis veïns que ens venien a abocar.
Sant Ferriol té una complicada distribució geogràfica. Limita amb Maià de Montcal, Beuda, Besalú, Sales de Llierca, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau i Mieres, pràcticament la meitat de pobles de la Garrotxa. Compta amb poques zones habitades i, per tant, poc controlades, i això fa que es converteixi en zona de pas per a moltes persones. Des del SIGMA diuen que estudien casos com aquest per detectar l'arrel del problema. En parla David Llongarriu, director del SIGMA.
Nosaltres ara tenim una cosa que sí que ens demanen, que hem anat més a poc, però tenim una informació que no teníem fa un any enrere. És com a mínim sabem que la gent de l'àrea d'influència d'aquesta àrea sabem l'ús que fan amb la informació que ens faciliten ells al moment d'obrir els contenidors. Per tant, aquí podrem valorar realment si és tant el residu que ve de fora d'una altra població o de pas, o bé probablement poder és també suma gent del propi àrea que no ho acaba de fer ben fet. El porta a porta sempre parla de que el fet de que quedi tan limitat els dies de recollida doncs provoca que la gent que no vulgui participar o pels motius que sigui, que no li sigui fàcil, doncs busqui un contenidor doncs per anar a dipositar les seves escombraries, tot i que siguin fora del seu municipi. Si es troben que llavors els contenidors són tancats, doncs bueno, és fàcil que la gent te la deixi a la bossa terra.
L'alcalde de Sant Ferriol diu que al final no tindran cap més remei que sancionar aquells que no compleixen amb la normativa de residus i, de fet, asseguren haver enviat advertiments a veïns de fora del municipi.
Ara, amb la normativa que vam aprovar comarcal, doncs podem sancionar inclús a ciutadans de municipis veïns. I això jo crec que al final haurem d'acabar per aquí. Si no entenen les coses, s'haurà d'anar per aquesta via.
Col·locar càmeres de videovigilància seria una altra possible solució. Des de Sant Ferriol també expliquen que des que no poden fer ús de la deixalleria de Besalú fa que la periodicitat amb la qual ve la deixalleria mòbil al poble no sigui suficient pels veïns, que es veuen obligats a haver d'anar fins a Olot si hi ha algun electrodomèstic objecte que els hi fa nosa.
Bueno, quan Besalú doncs, estava connectat, podien anar a Besalú tranquil·lament, ara es veu que els hi costa més anar-hi, i passa cada 15 dies, però costa molt, el dia que la gent fa neteja necessiten treure allò, a vegades tampoc tenen massa espai per guardar-ho, i els hi crema el dits, no?, totes aquestes coses. Això sí que es reclama molt de part de tots els veïns, i ser els municipis d'aquí a la vora, doncs quan es podia anar a la deixalleria de Besalú. Anar a Besalú pot ser 3, 4, 5, 6 quilòmetres, però anar a Olot ja és tota una aventura.
Des del SIGMA ja treballen perquè l'any que ve tothom qui hagi de fer ús de les deixalleries mòbil també s'hagin d'identificar, seguint d'aquesta manera, el mateix model que amb el sistema de contenidors tancats.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Les millores en accessibilitat, mobilitat i la potenciació de les denominacions d'origen de la comarca són la base del Pla de Sostenibilitat Turística de Turisme Garrotxa. Aquest pla es basa en 4 eixos marcats per avançar cap a la transició verda i digital. En total, hi ha 11 actuacions finançades amb fons europeus Next Generation i que repartiran al llarg de la comarca. Pere Obac.
Fa 2 anys a Turisme Garrotxa se li va concedir el Pla de Sostenibilitat Turística. Aquest document recollia una sèrie d'actuacions que s'havien de portar a terme al conjunt de la comarca i que, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, estaven alineades a l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Els eixos sobre els quals es basen aquestes accions són la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Aquestes accions inclouen la millora de la cinglera de Castellfollit de la Roca, també la potenciació del producte de qualitat i les denominacions d'origen de la comarca, o la millora dels accessos del volcà Montsecopa, entre d'altres. Segons Canalies, tenen 1 any per executar els treballs pendents i afirma que si alguna d'aquestes accions s'ha demorat en el temps, era per falta de pressupost, però que s'han pogut finançar, ara sí, amb fons europeus Next Generation.
Són actuacions, ja penso, de gran format, que ens serviran una gran oportunitat, com per exemple, ara estem treballant amb un nou sistema intermodal de mobilitat, per exemple, buscant els nexos en tots els punts de la comarca perquè la gent es pugui desplaçar o bé a peu, o bé en bicicleta, o bé en bus.
Està previst que a principis de l'any vinent es presenti en quin punt es troba el Pla de Sostenibilitat Turística que porta a terme Turisme Garrotxa.
De cara al gener farem una gran presentació en quin punt estem en aquests plans, quantes actuacions s'han executat i sobretot la transformació que s'està desenvolupant a partir d'haver executat totes aquestes actuacions.
El Pla de Sostenibilitat Turística de Turisme Garrotxa és un projecte que inclou 11 actuacions en total, entre les que són de caràcter comarcal i les municipals.
En matèria urbanística, el Centre Cívic de Ridaura està ara més a prop, ho assegura el regidor d'Urbanisme, Miquel Vilarrasa. Tot i això, des de l'Ajuntament afirmen que cal ser prudent, ja que el projecte consta de 3 fases i cal trobar el finançament per avançar a l'última. Els treballs per habilitar el centre cívic han estat una demanda local durant dècades i l'actual govern vol evitar que l'edifici es deteriori i perdre el progrés aconseguit fins ara.
El centre cívic de Ridaura es va inaugurar el 1999, però el 2003 va haver de tancar-se a causa de problemes estructurals. Des de llavors, la planta superior de l'edifici no s'ha tornat a habilitar. El 2009 van començar les obres de restauració que s'esperava que acabessin el segon trimestre d'aquest any. El projecte consta de 3 fases. La primera fase es va centrar en l'exterior, la segona se centra en millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions i la tercera inclou els acabats per permetre un ús complet. La primera fase ja està completa i la segona s'està executant. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ridaura és Miquel Vilarrasa.
De fet, coberta i altra imposada, i tot el que és les façanes, que eren tot de vidres, s'han hagut de treure perquè estaven malmesos i no complien temes d'eficiència, i ara s'han encarregat vidres de doble capa que compliran amb els temes d'eficiència, que si tot va bé no haurien de trigar massa a posar-se. Tot el que és climatització està fet, falta coberta posar el que és els exutoris d'incendis, però diguéssim que el que és la fase 2, si tot va bé, pels vols de final d'any o principis d'any que ve hauria d'estar fet, segons ens ha dit el contractista.
Pel que fa a la tercera fase, Vilarrasa assegura que se la miren de lluny, ja que encara han de trobar el finançament per fer-la possible. La segona fase, per exemple, s'està finançant a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i subvencions de la Diputació de Girona.
La tercera és on ja hem d'anar a plorar directament perquè ens ajudin. I fa molts anys que dura el projecte, és una batalla constant de l'Ajuntament des de fa més de 20 anys. Llavors, bueno, creiem que gairebé per justícia mereixem que aquest edifici per fer tingui un ús i pugui ser utilitzat per la gent. Diguéssim que el centre cívic ara mateix, poder-lo utilitzar encara no és un futur proper, però creiem que si podem trobar aquest finançament, doncs potser podríem fer-ho.
Tot i això, fins que les obres no estiguin acabades, el centre cívic de Ridaura no es troba completament inactiu. La sala inferior de l'edifici s'utilitza durant la festa major del municipi i també s'accedeix a les entitats locals que necessitin l'espai. El compromís de l'equip de govern local és no abandonar el projecte i, un cop finalitzada la segona fase, planificar la tercera etapa.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta dels esports d'aquest dilluns parlant de la Unió Esportiva Olot, que va sumar un punt agredolç al camp del Vilassar després d'empatar 0 aquest diumenge. Els olotins van topar amb un gran Àlex Baño a la primera meitat i van empatar un partit en què van tenir més ocasions que el rival. Continuen líders, ara amb un punt més que el Tona i 2 més que l'Hospitalet, David Planella.
En vent i en un camp tan petit com el del Vilassar de Mar era difícil jugar a futbol, però la primera meitat l'Olot ho va fer. Va dominar la possessió de la pilota, va tancar el rival i va tenir 4 grans ocasions de gol a en només 7 minuts de diferència. El 18 amb un xut de falta directa de Bernils. El 20 amb un xut de Moja, que volia superar el porter per dalt. El 23 amb un xut centrat i potent d'Ufano. I el 25 amb un xut creuat del mateix davanter dins l'àrea. Totes quatre, però, van tenir un protagonista en comú, el porter Àlex Baño, que ho va aturar tot. Així ho destacava el tècnic de l'Olot, Pedro Dòlera.
És que aquests camps tot s'iguala molt. Penso que la primera part, una d'aquestes, entre i s'ha acabat el partit. El porter ha estat molt bé i se l'ha de felicitar, i per això està, i crec que ha sigut el diferencial del partit, no? El porter ha fet quatre parades de molt de mèrit, o cinc, i a la segona part tot s'ha embarrat més.
El Vilassar, per la seva banda, es va dedicar a defensar, però també va tenir algunes oportunitats en accions aïllades. Les més clares, al final de la primera meitat, amb una pilota a l'àrea petita que va acabar atrapant Batalla amb suspens i amb un contraatac que per poc no va poder culminar Cunha. I al començament de la segona, quan Batalla va fer una gran aturada per evitar el gol de Rio. A la segona meitat, a l'Olot li va costar més, li va faltar precisió en els últims metres i quan va marcar, l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc de Marc Mas. El davanter havia rematat a boca de canó una pilota prolongada amb el cap per Uriah Ayala, però l'assistent va aixecar el banderí. Segons Pedro Dòlera, estava en posició legal. El tècnic va ser molt crític amb l'arbitratge en general, sobretot per haver permès el joc més subterrani del Vilassar, que va trencar molt la continuïtat del joc i va acabar amb menys targetes que l'Olot.
El gol que ens ha donat és increïble. Vull dir, encara l'hem mirat el vídeo i no hi ha fora allò de Marc Mas a la vida. Vull dir, allà la pentina i Marc Mas arriba des de darrere amb tres centrals mirant i, bueno, al final són aquestes coses que l'espita el linier, que està a 40 metres i que no veu absolutament res. I, però quan no tenim bar, aquí juguem un futbol, és futbol 1 i futbol 2, i avui ens ha tocat la cara, la creu, diguéssim, no? Ja no és solament la jugada del gol, sinó... És que quan tu vols jugar i l'altre equip no, i contínuament hi ha faltes, o les pares amb targetes, si mireu les targetes, no ho dic de memòria, però crec que hem portat nosaltres les mateixes que ells, o més. És al·lucinant, vull dir, no pot ser. O sigui, no pot ser que nosaltres portem més targetes que el Mollerussa, que el Vilassar, que no pot ser.
L'empat sense gols al camp del Vilassar permet a l'Olot continuar invicta i continuar líder en solitari de tercera divisió. Els garrotxins tenen un punt més que el Tona, que va guanyar el Badalona, i dos més que l'Hospitalet, que va guanyar el camp de la Rapitenca. Diumenge que ve, doncs, i després de dues sortides consecutives, tornaran a l'estadi municipal al capdamunt de la classificació. El proper rival serà el Prat, i el partit serà especial per Pedro Dòlera, que s'enfrontarà al seu exequip.
I en hoquei patins, bones notícies per un hoquei Olot més pràctic que efectiu, que va sumar la segona victòria del curs després de guanyar per 3-0 a l'escola Lubians. David Carles, Ferran Sagrés i Arnau Vidal van ser els autors dels gols davant l'equip gallec. Els de Jordi Garcia van tenir infinitat d'ocasions per ampliar el resultat, però també van tenir moments on el Lubians creava perill. Ara els olotins encadenen 12 partits consecutius d'hoquei Lliga Plata sense perdre a la Josep Jou, i aquest curs són quarts a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. L'hoquei Olot segueix sent fidel a la victòria quan juga la Josep Jou. L'inici del partit davant l'escola Lubians ja va demostrar que els gallecs no venien precisament a Olot de turisme, ja que van crear alguna que altra ocasió a la porteria de Guillem Raurell. Això sí, el gran protagonista del duel en gran part va ser Eloi Martínez. El porter de l'escola Lubians va aturar boles de tots colors. La que no va poder evitar, però, va ser la de David Carles, al minut 6 i mig. Des del punt de penal, l'Igualadí va anotar l'1-0 després que la defensa del Lubians cometés una falta dins l'àrea sobre Ferran Sacrés. A l'altra banda, Raurell també tenia feina davant els atacs del Lubians. Abans del descans, David Carles va tenir el 2-0 des de la falta directa que no va aconseguir marcar.
Ha estat sobretot una primera part bastant bastant fluixa per nosaltres. O sigui, el bo és que hem marxat al descans amb un 1-0 i sí que la segona part s'ha millorat, però no hem vist el millor Olot que està acostumat a veure la Josep Jou.
A la represa, avantatge mínim per un hoquei Olot que havia d'augmentar el ritme si no volia veure perillar la victòria. Al minut 4 de la segona meitat, Ferran Sacrés posava el 2-0 gràcies a una gran definició després d'una brillant assistència de Marc Prat. Un segon gol que donava més tranquil·litat als olotins, que sabien que no podien badar. El Lubians buscava el gol que el posés dins el partit, però Raurell ho evitava. Ja a la recta final, Arnau Vidal anotava el tercer del partit i el seu tercer d'aquest curs. Un marcador que ja no es mouria i significaria la victòria de l'hoquei Olot, la segona de la temporada i la segona a casa.
I sí que és veritat que te'n vas amb un 3-0, però el seu porter ha parat moltíssim i podia haver sigut un 6 o un 7-0, perquè hi ha hagut ocasions molt, molt i molt clares. Ho seguirem recordant, ho seguirem treballant i al final hem de créixer, acabem de començar i falten moltes coses. Al final tot suma.
Els de Jordi i García ja sumen 6 de 9 punts possibles i són quarts a la classificació del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. El proper compromís serà dissabte vinent, a 7:45 del vespre, a la pista del Sant Feliu de Codines. Doncs amb hoquei patins tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 6 de novembre de 2023. Ara us deixem de seguida amb l'actualitat esportiva més àmpliament amb el tercer temps d'en David Planella aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Segueixin connectats a l'antena del 98.1 FM o de radioolot.cat i també al portal web garrotxadigital.cat per no perdre's cap detall de l'actualitat de la Garrotxa. Els dels serveis informatius tornem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.